Catalunya Cultura. Història.
Són les 7 i 5 minuts. Avui expliquem una autèntica vida d'aventura. Aventura que havia arribat a tenir tints de llegenda. Diuen que la seva espasa brillava com el sol cada vegada que la brandava. Avui podem posar sobre la taula una explicació possible. La usava com a tècnica per enlluernar els enemics quan atacaven, com si fos un mirall. Feien l'impressió que fos espasa llampec, que era coneguda per alguns com l'Excalibur catalana. I la brandava havia professat durant temps amor, desitjos de llibertat, però també, en part, es podria definir com a somiatruites, inquiet, insegur. Havia nascut com a pagès i va arribar a general, de nom Josep, de cognom Moragues. I en aquesta hora, la vida i aventures del general Moragues.
Catalunya Cultura. Història. Pep Ruiz.
Your people of the evening of London.
Com a persona és fàcilment governable. Però jo sóc una gran il·lusió.
Ja sóc aquí.
I still have a dream.
But ja vosaltres.
I have a dream.
Tot seguit, la vida i l'obra del general Moragues, algú que va acabar els seus dies, el seu cap, com escarni, posat en una gàbia de ferro que es va penjar al portal del mar de Barcelona. Quina va ser la seva figura, la seva capacitat decisiva en batalles, com per exemple la que va portar la desfeta de la Barcelona del 1714? Això en parlem en aquesta hora d'història, que ens portarà també al punt de dos quarts a repassar la història contemporània d'Itàlia, abans d'arribar al punt de les 8. Vinga, família, benvingudes, benvinguts. Ja ho sabeu, a partir de les 7 i fins les 8, després de les explicacions científiques per això, per intentar posar-hi una explicació al món, a les coses que passen, avui parlant, no ho sé, de tecnologia sexual, sobre si la pornografia és o no perniciosa, també estudis històrics, observem el món, observem la vida, observem el que passa al nostre voltant i posem explicacions científiques i històriques, buscant els orígens també de persones conegudes de casa nostra. El general Moragues, segur que us sona aquest nom, potser en sabíeu una part de la seva història, una altra potser la podeu trobar recollida en un llibre. Es diu Somnis de llibertat, el seu autor Raimon Miranda. Avui amb nosaltres, Raimon, bona tarda.
Bon vespre.
I benvingut, gràcies per ser amb nosaltres. Escolta, avui parlem de Moragues, del general Moragues, algú que realment té una vida de pel·lícula, no?
Sí, doncs realment va tenir una vida molt agitada, perquè van ser uns temps molt convulsos, molt violents, i ell doncs, és un fill del seu temps i de la seva època, no?
T'ho dic perquè tinc la sensació que Somnis de llibertat devia ser com una mena de guió cinematogràfica que va ser en un llibre.
Bé, jo, el pròleg, que l'ha fet el Toni Sala, precisament ho diu, sí, ho explica.
Sí, per això ho sabem, per això ho sabem.
En principi, la gènesis del projecte era cinematogràfic, volia ser una pel·lícula, però vaig anar a trucar a diverses productores i semblava doncs, que era un projecte massa ambiciós, és un projecte que es diu d'època, una pel·lícula doncs, en un moment determinat de la història on els pressupostos es disparen, en el moment que doncs, és de fa ja un temps enrere, puja, doncs, es disparen els pressupostos i em van dir que era impossible. Aleshores em vaig dir a mi mateix, bueno, tinc un material molt valuós, què puc fer amb això? I dic, bueno, donarem forma d'una mica estructura de novel·la intentem publicar-la i potser a posteriori podem, amb la novel·la a la mà, potser podem engrescar alguna productora, a partir d'aquí a millor s'anima a fer una pel·lícula, perquè clar, si dius, bueno, els escoceses poden fer el seu Braveheart, no? El seu William Wallace, o els irlandesos poden fer el seu Michael Collins, l'heroi de la independència d'Irlanda,
sí.
Perquè és que no tenim una història, no tenim personatges precisament interessants a la nostra història, i vaig dir, bueno, i vaig plantejar una mica qui era el nostre William Wallace entre cometes, i vaig fer mentalment una mica de repàs històric, i vaig dir, arribar una mica a la conclusió de que el general Moragas era una mica el nostre William Wallace, i vaig dir, bueno, doncs anem a tirar-nos una mica de cap, intentem fer o el primer la pel·lícula, i si no com semblava que no podia ser, doncs anem primer per la novel·la, i a veure si a posteriori podem aconseguir doncs, tirar aquest projecte de pel·lícula endavant.
Avui explicarem qui és el nostre William Wallace particular, i explicarem també per què el material de què disposava Raymond Miranda és tan valuós, perquè de quina manera sabem de la vida, de l'obra, de l'aventura del general Moragas? Ho sabem sobretot a partir d'una altra persona.
Sí, bueno, s'han escrit alguns llibres, sobretot assajos, s'han fet assajos, perquè novel·la no hi ha cap, almenys centrat en la seva persona. Sí que s'ha escrit molt sobre la Guerra de Successió, però no hi havia cap novel·la. I llavors era una de les coses que em va quedar l'atenció i em vaig decidir a fer-la, no? I vaig dir, bueno, doncs no hi ha cap novel·la, doncs intentar posar-la a l'abast de tothom, tant per adults com per joves, per tant, és una lectura, diguem, àgil, que no feixuga, no ferragosa, no volia que fer cap mena de tesi doctoral ni coses en blanc, sinó fer una cosa que posés a l'abast de tothom la figura i la persona de general Moragas.
I aquí entra el capità Francesc Allà.
Bueno, Francesc Allar és una figura històrica també real, perquè el 90% dels fets que poso en la novel·la són tal qual.
Sí.
He canviat únicament l'imprescindible per donar-li la forma a l'estructura de novel·la. I el capità Allar va morir realment una setmana després d'ell. Va ser executat, però va ser executat amb honors de militar, cosa que a Moragas no se li va reconèixer perquè era pagès, i la seva lluita va venir de la lluita de guerrilles, mentre que en Callà va estudiar a l'Escola Militar de Barcelona, que existia a l'època i que va ser tancada per ordre del virrei Velasco, que va ser un dels fets que va desencadenar la Guerra de Successió. Van haver-hi molts aldarulls i precisament va ser un dels fets que van posar a favor, van decantar la balança dels catalans a favor de l'arxiduc Carles, que era el que d'entrada ens prometia un major respecte per les nostres constitucions, que llavors es deien constitució en plural, ja avui que es parla tant d'estatut, us recordo que llavors teníem constitucions pròpies, sí. Mm-hmm. I donava d'entrada unes garanties de respecte per el nostre Parlament, la nostra Generalitat, les nostres constitucions, cosa que doncs a Felip d'Anjou, no dic Felip Cinquè, perquè els austriacistes, que és com es deien els partidaris de l'arxiu Carles, es negaven a dir Felip Cinquè perquè era considerar-lo un honor que no es mereixia.
Però encara no ho era. De fet, havia estat abans. Bé.
Sí, sí, al principi sí. Ho va estar, però degut als fets que van succeint, ja va desencadenar doncs, una sèrie de contraposició contra la seva figura, perquè realment anava demostrant que amb el seu autoritarisme que no ens respectava. En funció d'això, doncs, va fer de cantar que si nosaltres no ens sentíem respectats, per tant, podíem triar l'opció, doncs teníem tot el dret de triar l'opció, en aquell moment oferia a l'arxiduc Carles doncs, com presumpte rei de Catalunya i d'Espanya.
Hi havia una successió possible i això va comportar una guerra, i aquests són uns fets que hem explicat abastament en aquest programa. Potser no tant els antecedents que ens acabin de fer entendre qui era aquell futur general, llavors encara pagès, de nom Josep, de cognom Moragas. Per això ens hem de situar a finals del segle XVII. Per tant, Josep Moragas havia nascut l'any 1669, era un fill il·lustre de Sant Hilari de Sacalm, població que en ret homenatge, i el llibre en part es dedica també a la gent d'aquesta població, que també doncs, ha recordat la figura d'aquest heroi i màrtir de Catalunya. Era un pagès i feia una vida normal.
Sí, sí, sí. Era pagès, una persona com qualsevol, però aleshores hi havia grans invasions, incursions dels francesos, a Catalunya, sobretot a aquesta zona, i va haver un d'aquests cops que l'exèrcit francès va ocupar Sant Hilari, Sacalm, poble que precisament té un monument preciós que ocupa mitja plaça d'una cèntrica plaça del poble, que jo us convido a conèixer, perquè és una escultura d'un Domènec Fita Preciosa, i van ocupar el poble i van començar doncs, a cometre saqueig, a cremar cases, a violar, etc. I en Moragues, llavors, degut davant d'aquests fets, doncs, una persona doncs, que té sang a les venes, va reaccionar, va enganxar un francès i amb un gabinet que portava del va matar. A partir d'aquí es va desencadenar tota una sèrie de fets, el que el porta doncs, a través de la seva dona, la Cecília Regàs, el seu cosí, el Carles Regàs, i estava enquadrat en el grup anomenat dels Bigatans, que era un grup d'Osona que doncs, lluitaven contra els francesos. A partir d'aquí ell s'incorpora doncs, en aquest grup dels Bigatans i comença la lluita contra els francesos fins a que l'any 1698 es firma la pau de Richwick, en què quan es van retirar els francesos, tranquil·lament torna al seu mas, a Sant Hilari Sacalm, i torna a fer de pagès amb el grau de capità.
És curiós, és un capità, hi ha un pagès que pel que sigui, per l'atzar gairebé mata un francès, sí. I a partir d'aquí entra en aquest grup de milícies populars, uh-huh. Una companyia de fet molt sovint de voluntaris, formada per homes d'esquadres de 100-150 homes, uh-huh. A més, que en aquell moment ho dèiem, no?, això dels bigatans, tot i que eren de diferents pobles d'Osona.
Sí, però en aquella època no s'utilitzava el terme osonenc, sinó de bigatà, de tota la plana de Vic, de la comarca de Vic, no?
Sí, sí.
Hi havia gent doncs, dels pobles de Manlleu, de Rodoter, etc.
Els antics poblats ibèrics, bé, aquesta expressió ve d'aquí, encara que després Vic agafés el nom, doncs tota la zona aquesta parlava dels bigatans, igual que altres zones des de temps ibèrics que han posat noms a diferents espais de Catalunya. De mica en mica va anar, però, pujant en escalafons militars. Tu dius, va tornar a fer de pagès, i sí, llavors sí. Com va continuar la seva ascens militar?
És el que us comentava abans, degut als tics autoritaristes i als despropòsits, aquell comú despropòsits del senyor, d'aquell virrei que llavors es deia Velasco, que és un senyor molt autoritari. Penseu, per exemple, doncs, que va tancar l'escola militar de Barcelona, que era una escola militar que portava segles funcionant, i de qualsevol altre senyor decideix tancar-la, comença a tancar gent que era partit, com va començar a pronunciar-se fora de l'arxiu Carles d'Àustria, nobles de l'època, consellers, diputats, comença a tancar-los a la presó, etc. Alguns se tenen que exiliar, i a partir d'aquí això fa que hi hagi un grup organitzat a Vic, que des de que comencen a organitzar-se com a resistència formal, i comencen a contactar amb anglesos, amb austríacs, i en el famós pacte de Gènova firmen un document que està considerat el document diplomàtic més important, almenys des del punt de vista nostre català, de l'època, on entrem amb el mateix igualtat de drets i deures que qualsevol estat d'Europa.
Catalunya.
Exacte, Catalunya entra amb el mateix allò, per lluitar contra aquest Borbó, que era Felip V o Felip d'Anjou, perquè doncs, realment estava demostrant que no es mereixia el ser rei nostre, doncs, cada vegada que trepitjava un dels nostres drets. I precisament aquest grup de bigatans, per això es van pronunciar a favor de l'arxiduc Carles d'Àustria, que realment doncs, oferia a menys d'entrada per lo que era l'època. A veure si ens entenem, tampoc és el que podríem dir ara democràcia, però com a mínim era una persona que demostrava tenir un mínim de sensibilitat doncs, cap a la nostra personalitat i la nostra identitat nacional. No?
El pacte de Gènova arribava al 1705, arribem a la desfeta, o ens acostem a la desfeta de Barcelona, guerra per tant de successió, i tenim aquest pagès que va anar ascendint des d'aquesta mena de resistència des de Vic, cosa que també suposo que li comportava tenir una certa llibertat, un cert marge de maniobra. En aquell temps, si a Vic era a distància, avui dia no, avui dia estem a tocar, no? Però en aquests moments estava una mica fora del ràdio de control d'aquell virrei, de Velasco, i podien fer una mica la seva, no?
Sí, era el principal focus de resistència, estava a Vic, i aquella zona, que és la que dominaven ells, ja que la radioacció pues, estava molt lluny des d'aquí a Barcelona, no? I això els ajudava pues, una mica a poder doncs, defensar-se i atrinxerar-se en tota aquella zona i lluitar contra les tropes borbòniques, no? Però realment doncs, ells van demostrar ser el grup més ben organitzat, el més ben capacitat per poder lluitar contra els borbònics. Aquí a Barcelona també hi havia un grup de nobles que estaven enquadrats dintre d'una acadèmia que dèiem dels desconfiats, que eren un grup d'erudits i cultes, persones cultes que estaven escrivint una història de Catalunya que després es va prohibir, es va, bueno, va haver-hi, i que entre ells hi havia Antoni de Peguera, que era el fundador d'aquesta Acadèmia de Dos Confiats, que era una mica, doncs, el que seria ara l'Òmnium Cultural, etc. Aquestes són mogudes culturals que hi ha ara, doncs seria un símil, no?, de lo que seria en aquella època, no? Però realment no tenien encara la capacitat, diguem, organitzativa i financera i militar que el grup, en canvi, de Vic va oferir, va mostrar, no?
Moragas era encarregat de vigilar un concurs que era que donava part d'accés a la plana de Vic, era, per tant, un lloc estratègic, un lloc on van fer de les seves. En un mes d'agost, per exemple, 800 soldats, 200 a cavall, amb una batalla on Moragas va demostrar que els Borbons no eren ni de bon tros invencibles, fet que va animar a molts catalans a allistar-se a les seves files. Van derrotar soldats a peu, van fer molts presoners, entre ells un dels capitostos, es deia Jeroni Moixó, i el van passejar lligat al seu cavall per Vic. Per tant, a més, se'n fotien.
Sí, sí. Segons en algun llibre havia llegit, el van lligar sobre el cavall, el van passejar per la plaça Major de Vic, i la gent inclús va tirar ous podrits i de verdures. Vull dir que en aquell moment hi havia un gran efervescència en aquell moment de la gent, d'entusiasme per la causa austríac, no?
Només faltava una cosa, que dies després hi hagués un eclipsi de sol.
Sí, va haver-hi també en un moment donat...
Va fer pujar la llegenda encara més, eh?
Sí, jo suposo que aquella època que dominava molt la superstició, i en un moment donat, quan va haver-hi el desembarc de les tropes de l'arxiduc a Barcelona, el moment que estaven conquerint Montjuïc, va haver-hi un eclipsi de sol, i llavors els borbònics van interpretar-ho com una mena de maledicció, i aleshores doncs, això va ajudar a que els mateixos borbònics doncs, una mica llencessin les armes i donar-se per vençuts. Són qüestions purament de climàtiques, però que ells van saber aprofitar-ho per la seva causa, no?
Catalunya Cultura. Història.
No és la primera vegada a la història, ni molt menys, que s'utilitza un eclipsi de sol en qüestions partidistes. Hi ha hagut alguna batalla, fins i tot, que s'ha ajornat o s'ha aplaçat o ha acabat, fins i tot, perquè un eclipsi de sol s'ha interpretat com un senyal diví. No sé si era un senyal diví o què, però aquí l'11 de setembre de 1714 Catalunya va viure un punt a part de la seva història, que encara avui recordem. Moragas havia rendit a castell, a ciutats, a uns paratges, als Borbó, poc temps abans. I després de veure la repressió que venia després del 1714, diu que marxa. Però el convencen de que la lluita no s'ha acabat, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, bueno, és un moment en què ell està dubtant entre continuar la lluita o marxar i seguir la lluita fora, que en un moment intenta anar a Mallorca, però en aquell moment primer intenta anar a França, però el seu cunyat li diu que hi ha un fill seu està retingut pels Borbons, i per por a les represàlies de que no li facin mal si ell marxa, doncs llavors estava castigat sota la pena de mort, marxar sense passaport, decideix quedar-se. I després ja és quan definitivament, quan veu que la repressió ja és molt dura i ferotxa, és quan intenta anar a Mallorca, perquè encara hi manava el marquès de Rubí, que era un austríac doncs declarat, i aleshores intenten arribar a Mallorca per poder des d'allà continuar la lluita. Però és traït, és delatat per el capità, el patró del vaixell, un tal Jacint, i aleshores quan l'enxampen amb ell, en Cadiar, el capità Francesc Cadiar, que és el que en la novel·la explica la seva història com mentre està a la presó, perquè va ser executat realment una setmana després, i mentre està a la presó, jo en la novel·la doncs, ho fa explicat en primera persona, parla de la seva relació amb la seva amistat amb el capità Moragas, doncs comença un flashback, un tiro enrere explicant tota la vida d'ell. La novel·la està estructurada des d'aquest punt, no? Un flashback.
Callar parla de Moragas, ho fa en aquests somnis de llibertat, el llibre de Raimon Miranda que avui estem explicant per recordar i per donar-vos a conèixer la figura del general Moragas, la seva vida i la seva aventura, el capítol final té tela, però abans, si de cas, recordem de quina manera, per exemple, parla sobre Moragas, aquest company seu fins als últims dies, Callar.
Jo confesso que em sentia una mica... o més aviat molt acomplexat al seu costat. No tant pel seu impressionant aspecte físic, alt, fort, gros, reixinsolat, de pell bruna com a pagès que era, amb barba tapaïda, informal en la indumentària, ruda en les formes, i sembla que de més jove duia el cabell llarg i barba de 4 dies. Però en realitat, en el fons, era afable i sincer, intel·ligent i voluntariós, tossut i obstinat. Més aviat m'intimidava el seu gairebé mític nom que el precedia i que arrossegava les seves espatlles, malgrat ell mateix. Jo, en canvi, sóc l'antítesi. Més aviat baixet, prim, de color de pell pàl·lid. M'agrada anar més aviat formalet en tot el que refereix a l'aspecte extern, de tracte correcte, i això sí, una mica tímid, introvertit i més aviat reservat de caràcter. No massa xerraire. Allò just, ja que prefereixo observar i treure les meves pròpies conclusions i quedar-me-les per a mi.
Moragues va morir. Diríem que, a més, va patir, va ser torturat durant 2 dies, va ser condemnat a mort, el seu cap, a més, va ser posat en una gàbia de ferro.
Esquarterat, el seu cos.
Sí. Déu-n'hi-do.
Sí.
Deia una inscripció en aquell moment: Josep Moragues, per haver comès el crim d'una repetida rebel·lió, haver abusat 2 vegades de la clemència reial, finalment la tercera vegada fou pres i executat per la justícia. La vida i obra del general Moragues. No sabem si realment va ser el nostre Braveheart, el nostre William Wallace, no sabem si la seva espasa lluernava els enemics o no, però de ben segur, en el record que ens ha quedat després de tots temps, l'apropen com potser cap altre heroi català de la història, aquesta figura d'això, de persona que va fer de tot, que va deixar-hi la pell i que a més va passar de la pagesia a ser un general que va combatre els opressors que de fet després ens van oprimir durant força temps. Però allà hi va ser, i allà és aquest llibre, es diu Somnis de llibertat, ho recordem. Isabel Clara Simó ha felicitat fervorosament a Raimon Miranda i nosaltres també ho fem. Raimon, moltes gràcies, enhorabona pel llibre i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies i bona nit.